l'actualitat a fons.
Hola, molt bon dia. Benvingudes i benvinguts a una nova edició de Fons, l'espai de Ràdio Universitat dedicat a l'actualitat de la Universitat de València. Temps d'aprofundir i veure les notícies de manera més reposada. Us parla Lorena Hernández, al control tècnic Miguel Ángel García. Són alguns dels objectes més brillants i llunyans que es poden observar al cel. Són segurament els centres de les galàxies actives en les quals s'allotgen forats negres supermassius. Parlem dels quàsars i ho fem perquè un equip d'investigadors de la Universitat de València participarà en l'observació de tres dels quàsars més brillants que existeixen a hores d'ara. Avui parlarem amb un dels investigadors que participaran en este projecte, Manel Perucho.
That's not me. I go.
Este treball es desenvoluparà amb el radiotelescopi rus RadioAstron, que es va posar en òrbita fa al voltant de 2 anys, amb la combinació de tots els radiotelescopis terrestres de l'hemisferi nord. Un estudi que permetrà avançar en el coneixement de l'estructura interna dels dolls o jets galàctics, els quals són objectes molt potents que porten matèria i energia des del centre de les galàxies actives, on hi ha un forat negre supermassiu, fins a distàncies enormes més enllà de la mateixa galàxia en què es formen.
This isn't happening.
RadioAstron té com a objectiu l'observació d'estos quàsars brillants per extraure informació precisa de la física dels dolls. La combinació de radiotelescopis permet obtindre una resolució espacial com si es disposara d'un radiotelescopi tan gran com la màxima distància entre els utilitzats. En el projecte completament finançat pel govern de Rússia participen 26 científics que treballen en 12 institucions de 7 països. I per a conèixer a major profunditat este projecte, tenim ja a l'altre costat de la línia telefònica Manel Perucho, qui és astrofísic de la Universitat de València i també lidera este projecte. Hola, bon dia.
Bon dia.
Bé, en primer lloc, encara que ho hem introduït un poquet en el començament del programa, ens agradaria que ens explicara un poquet de forma senzilla què és un quàsar.
Sí, un quàsar és una galàxia activa que s'anomenen així perquè són molt més brillants que qualsevol galàxia normal. I el motiu és perquè hi ha al seu centre, hi ha un forat negre supermassiu amb una massa de milers de milions de masses solars, d'aquest ordre, i està acretant, engolint matèria del voltant. Mm. En aquest procés d'acretar matèria del seu entorn es produeix una gran quantitat d'energia que la veiem, nosaltres la rebem com a una intensitat luminosa molt, molt gran, no? En diferents freqüències, diferents bandes de l'espectre electromagnètic, siga en raig X, siga en l'òptic, en el visible, o en altres. Els quàsars s'anomenen així precisament perquè quan van ser observats per primera vegada en l'òptic, les observacions en l'òptic són les més comunes al llarg del segle, la primera part del segle XX, es veien com objectes estel·lars, es veien punts, semblaven estrelles, i per això s'anomenaven quasi-stellar objects en anglès, i d'ahí la paraula quàsar. Això és bàsicament un quàsar. Alguns d'ells tenen també emissió en ràdio potent deguda al doll, però això ja és una... La pregunta sobre què és un quàsar crec que amb això queda contestada.
Sí, i com es formen els quàsars?
Sí, els quàsars no està massa clar què és el que sí que sabem és que el forat negre supermassiu és un ingredient clau. El que no tenim massa clar és com es va formar aquest forat negre supermassiu. Hi ha diferents teories. Hi ha qui pensa que es van formar ben aviat quan l'univers era molt jove i després van créixer per acreixement de galàxies, galàxies que col·lisionaven entre elles, i com al centre de cada galàxia hi ha un forat negre supermassiu, no tan gran com aquests, però hi ha un forat negre supermassiu. De fet, al centre de la nostra galàxia hi ha un que amb una massa de 4-5 milions de masses solars. Clar, si anem sumant tota la massa dels forats negres que van unint-se, fusionant-se uns amb altres, acabaríem tenint un forat negre així de gran. Després, clar, ja la gravetat fa la resta. La gravetat va fent que s'apropi la matèria, formant el disc de creixement i generant, donant l'escenari adequat per a que es produïsca tota aquesta energia que observem.
O sigui que...
S'arriba com llum.
Sí, sí. Que hi hagi un forat negre en el centre de la galàxia és comú a totes les galàxies?
Sí, totes les galàxies, pel que sabem, tenen un forat negre de una massa molt gran. Una galàxia típica com la nostra, normal, té un forat negre de 4-5 milions de masses solars. I la diferència entre la nostra galàxia i aquestes galàxies actives és precisament que la massa del forat negre en aquelles, en les galàxies actives, és des de centenars de milions fins a milers de milions o més. I això és un factor 100 o 1.000 la massa del nostre. Això sí que sabem que és una diferència bàsica entre un cas i l'altre.
Parlem dels quàsars. Si bé, aprofundint ja un poquet en el projecte en qüestió, se van observar tres dels quàsars més potents que existissin.
Sí,
sé quins són aquests tres quàsars.
Sí, el primer d'ells és 13273, que va ser el primer quàsar que es va descobrir. És un quàsar molt conegut. Un altre és... tenen noms que semblen... telèfons, no? Un és 13273, l'altre és 37345 i l'últim és 0836-710. Els dos primers tenen el 3C davant, que és un catàleg, correspon a un catàleg de radiogalàxies, de galàxies que emeten en ràdio, i el tercer respon a les coordenades del quàsar. 0836-710 indica que l'ascensió recta és 8 hores 36 minuts i que la declinació són 71 graus. Bé, així indiquem també la posició de les galàxies. Segons quina galàxia o quàsar, de quina galàxia o quàsar es tracta o de qui la va catalogar, tenim un nom o un altre. D'acord? I són aquests tres. I els hem triat perquè tenen una emissió molt potent en ràdio, i tenen aquesta emissió molt potent en ràdio perquè tenen un doi relativista que emet típicament en aquestes freqüències.
I què vol dir això d'emetre en ràdio?
Sí, les partícules quan s'acceleren emeten llum, radiació electromagnètica. En aquests objectes, que són tan ràpids, el fluid es mou tan ràpid al seu si, hi ha unes condicions determinades que permeten que s'acceleren partícules a velocitats més grans, és a dir, adquireixen una velocitat molt, molt propera a la de la llum, i en ser accelerades al voltant d'un camp magnètic, per la força que exerceix el camp magnètic sobre elles, emeten radiació. Perquè, com dic, tota partícula que és carregada, que és accelerada, emet radiació. Per tant, així tenim electrons en particular que emeten llum, i emeten llum a freqüències molt baixes, que són freqüències de ràdio, són les freqüències més baixes de l'espectre electromagnètic. Per tant, es tracta de llum, però a una freqüència que el nostre ull no pot observar. L'hem d'observar amb els radiotelescopis, que són les antenes que detecten aquesta radiació, aquestes freqüències tan baixes. Són les freqüències de la ràdio, de les emissores de ràdio.
Això volíem parlar ara precisament, perquè parlem de radiotelescopi, no de radioastron. I en què es diferencia un radiotelescopi d'un telescopi a l'ús?
Sí, en la freqüència de la detecció. El nostre ull és un aparell de detecció de llum en el visible. Però això no és casualitat. És a dir, una de les finestres que la nostra atmosfera permet a la llum, a l'espectre electromagnètic, és el visible, que és precisament on emet el sol. El pic d'emissió del sol està en el visible, d'acord? I nosaltres tenim els nostres detectors en l'òptic precisament perquè el Sol emet principalment en l'òptic i perquè, a més, tenim una atmosfera que permet passar aquesta llum. Però no és l'única llum que hi ha, és com en el so. Parlem d'ultrasons, són sons que les nostres oïdes no poden detectar. Doncs en la llum és encara també així, no? Tenim tot un espectre de freqüències i nosaltres només som capaços de percebre una banda molt estreta. I aquesta banda estreta és la del telescopi tradicional, la de l'òptic. Agafa la llum visible i bueno, ens permet obtindre unes imatges ampliades dels objectes còsmics. El radiotelescopi el que fan és observar en altra freqüència, i ja està, en freqüència de ràdio, una freqüència molt més baixa que el nostre ull no pot percebre i que un telescopi normal tampoc. És a dir, hi ha telescopis de raig X, telescopis de raig gamma, telescopis d'infraroig, telescopis d'ultraviolat, de tot cada banda de l'espectre electromagnètic.
Uh-huh. I parlant ja concretament d'este radiotelescopi, del radioastron, quines característiques té específiques que el fan especial per observar estos objectes?
Sí, com bé apuntàveu abans, la radioastronomia permet una tècnica que es va desenvolupar en la segona meitat del segle XX que s'anomena interferometria. La interferometria el que ens permet és combinar observacions simultànies de diferents antenes i ens permet també, bueno, ens proporciona una imatge pràcticament equivalent a la que tindríem amb un radiotelescopi de la grandària de la distància que separa aquestes antenes. Clar, si nosaltres tenim antenes distribuïdes en el nostre planeta, podem fer servir això, però la grandària del nostre telescopi està limitada a la grandària de la Terra. Si llancem un radiotelescopi a l'espai, el que estem aconseguint és un radiotelescopi molt més gran, perquè estem enviant una antena lluny, estem ampliant la distància entre les antenes i està permetent-nos una resolució major. Uh-huh. I ahí està la gràcia d'enviar un radiotelescopi a l'espai, en ampliar les distàncies entre les antenes per permetre una major resolució. El que ens permetrà és una resolució molt més gran de la que som capaços d'obtenir amb les antenes de la Terra. I això ens permetrà un detall de la imatge molt més alt, que clar, que després nosaltres farem servir per fer un anàlisi més profund de les observacions.
Sí, per a que ens fem una idea, crec que es deia que es podria observar fins una moneda a la Lluna.
Sí, sí, sí. Això és, diguem-ne, el cas típic que es dona. Sí. El grau de precisió que ens permeten aquests telescopis és tan gran que podem veure distàncies, podem resoldre, que és la paraula tècnica, distàncies menors que un any llum o de l'ordre d'un any llum en galàxies molt llunyanes. I clar, això ens permet, aquests dolls relativistes que es propaguen a distàncies tan grans, tenen una amplària. Normalment el que veiem és el doll i no sabem quina estructura transversal té. Amb aquestes observacions podrem veure quina, o estudiar l'estructura transversal, si hi ha algunes característiques dins del doll que el fan inhomogeni o canvis de pressió. Coses que ens permeten deduir quina és la física que governa la dinàmica del doll, la seva propagació al llarg de la galàxia i fora d'ella.
Uh-huh. I per què és important tota aquesta informació que es puga obtindre en l'observació d'aquests elements? Què es pot fer entendre?
Podem entendre, com dic, la dinàmica dels dolls, que són plasmes que es propaguen a velocitats properes a la de la llum. Estem treballant amb el límit de velocitat de la matèria, que és la velocitat de la llum. Podem estudiar quines són les propietats d'aquestes partícules, de les propietats promitjades, que serien les del fluid, propagant-se al llarg de la galàxia, i estudiar per què, en detall, per què aquests objectes són capaços de viatjar una distància tan gran sense ser trencats o decelerats. I a més, això té una importància indirecta sobre la pròpia galàxia, perquè estem agafant matèria i energia del centre de la galàxia i la traiem cap a fora. La traiem cap a fora, però també escalfem el medi pel que passem. No? El doll va passant per un medi, va escalfant-lo, va apartant matèria i això genera un joc entre la pròpia galàxia activa i el seu entorn, que és molt important per a la galàxia i per a la seva evolució. Per tant, no només la física dels dois no només és important per se com a un laboratori de física de plasmes relativistes que ens permet entendre processos d'alta energia en l'univers, sinó que també és important de cara a l'evolució de les pròpies galàxies per entendre per què les galàxies i no només la pròpia galàxia, sinó les que la rodegen, aquesta galàxia activa, evolucionen de la manera que evolucionen.
Uh-huh. Només un apunt. Quan parles de dois relativistes o de plasmes relativistes, sí. A què fas referència? És per entendre millor
sí, el concepte. Un dois relativista és, com dic, un canal, bàsicament un canal que naix al si del centre de la galàxia activa i que és com, podíem entendre-ho com una mena de cilindre, d'acord? Pel que circulen partícules a velocitats molt properes a la de la llum i viatgen distàncies de fins a milions d'anys llum de la galàxia que progenitora del doll. El plasma seria la matèria que composa. Un plasma és un medi amb partícules i camps magnètics, d'acord? I diguem-ne que seria la composició del doll. I el doll en si és com el cilindre pel qual va aquest material propagant-se cap a fora de la galàxia i que és el que nosaltres estudiem. O sigui, a la Universitat de València, en el departament, hi ha un grup que estudia des d'un punt de vista teòric l'evolució d'aquests objectes i hi ha un altre grup que en fa observacions. Hem fet una mena de simbiosi de manera que podem traure molt de profit, no?, d'aquesta col·laboració. I el doll, com dic, és això, el cilindre que veiem en ones de ràdio, en la radiació electromagnètica, en freqüències de ràdio, que veiem com el canal pel que circula aquest material.
Mm-hmm. Bé, aquestes observacions que hem comentat es produiran l'any que ve, no?, en 2014.
Sí, sí, això és, se demana el temps d'observació i passa per un comitè de selecció dels projectes i, clar, se fa amb temps. I hem escollit l'any que ve, la primavera de l'any que ve, per fer les observacions perquè és precisament un moment en el que Radioastron, l'antena, està... hem escollit uns moments en els que està en els punts més allunyats de la Terra, de manera que podem tindre una antena equivalent molt més gran i, a més, està en un punt molt bo per observar aquests quàsars.
I bé, a més de la importància de les dades, no?, que s'obtindran en aquest projecte, dades científiques, també tindrà altres beneficis, no?, per exemple, econòmics.
Bueno, el benefici econòmic és indirecte, diguem-ne, perquè nosaltres el que volia dir en les declaracions que van deixar la nota de premsa és que això val molts diners. Podeu fer una idea dels diners que costa desenvolupar l'antena, en tecnologia, en enginyeria, en gent que hi treballa, enviar-la a l'espai i després el seu ús, el seu manteniment. Per no dir que cada antena terrestre també té el seu equip, els seus tècnics i que cada observació d'aquestes, si observem cada quàsar durant 12, 16, 18, 20 hores, estem parlant de molts, molts diners. No sabria quantificar, però milions, algun milió d'euros segur. I per tant, clar, això és un benefici que repercuteix en la nostra recerca com a investigadors de la Universitat de València. La Universitat de València no es gasta un duro i tenim accés a uns mitjans espectaculars a l'avantguarda de la ciència internacional. I això és l'impacte econòmic. L'impacte econòmic és el prestigi del que estem fent a cost zero per a la nostra universitat.
Molt bé, està clar. Doncs no sé si vols afegir alguna cosa més abans de tancar l'entrevista.
No, agrair-vos el vostre interès i, bueno, i estic a la vostra disposició per qualsevol cosa. Moltes gràcies i per l'atenció i bon dia.
Doncs moltíssimes gràcies a tu, Manel Perucho, astrofísic de la Universitat de València, qui a més també lidera este projecte que hem comentat. Fins una altra.
Gràcies, adeu.
Adeu. So I'm sure Monday, I was hoping someday you'd be on your way to better things. It's not about your makeup or how you try to shape up to these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey. So Doncs fins ací el nostre A Fons d'avui. Esperem que hàgiu gaudit estos minuts i que hàgiu après coses noves. Ens escoltem la setmana que ve. Mentrestant, us deixem escoltant este tema de The Cooks. Es diu She Moves in Her Own Way. Sigueu feliços, adeu.
At a show on Tuesday, she was in her mindset. Tempered furs and spangled boots. Looks are deceiving, make me believe it. And these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey, yeah. So won't you go far, tell them you're a keeper. Not about to lie down for your cause. And you don't pull my strings, cause I'm a better man. Moving on to better things. But oh, I love her because she moves in her own way. But oh, she came to my show to see about my day. I love her because she moves in it.